Pop-up a Catalunya Ràdio.
Aixa Miró, hola.
Hola, molt bon dia.
Què has demanat als Reis d'Orient?
Doncs he demanat, com que tinc tantes coses, ja no necessito coses, i he demanat experiències. Penso que el més bonic del món és tenir experiències, no? I poder experimentar i viure coses especials. I volia pues, anar a un concert, o anar a un sopar d'aquests romàntics, o sortir de Barcelona.
Pot ser que algú rebi La filla del Ganges, la història d'una adopció, no? Perquè també els Reis porten molts llibres.
Porten llibres, per sort, sí, sí.
Fa 15 anys que es va publicar. Com et va canviar la vida aquest llibre, això?
Doncs moltíssim, perquè va ser... Bueno, per mi era un... Jo era el primer llibre que escrivia i, per tant, era novata amb això. I va ser per mi doncs, un descobriment de... Bueno, sobretot descobrir el públic, no? Els lectors, que això és el millor regal que tenim els escriptors.
Clar, va ser un best-seller, això. Es va traduir a 10 idiomes. Tu el vas escriure com una teràpia, dius?
Em va servir de teràpia, perquè quan tu escrius un llibre, i sobretot de coses personals, a mesura que vas escrivint, les ferides que tens, no?, se't van curant. Jo crec que és la millor teràpia del món.
El vas escriure dient, plorant, vas trigar com 2 anys, no? Això ho explicaves.
2 anys, sí, 2 anys, a més, a cap de setmanes, inclòs, no?, de tancament total. Però, sobretot, va anar molt bé i, clar, plores. Quan tu comences a submergir-te, no?, en tot el que tens, els teus pensaments, les vivències, el que fas és, bueno, treus tot, no?
Clar, un cop publicat es va convertir, no sé si per sorpresa, en una mena d'assessora d'adopcions, no?
Sí.
Perquè explicava d'aquí la teva història i aleshores, no sé si també va coincidir amb un boom d'adopcions, no, en aquell moment.
Va ser arrel del llibre també que va ajudar, no?, que la gent es va animar a veure l'adopció com una opció a la seva vida, no? I van haver moltes adopcions i la veritat és que encara segueixo fent d'assessora una mica, però i m'agrada molt perquè les experiències que he tingut, no? He anat, faig de padrina de moltes criatures i és meravellós perquè veus al final, no? Com a l'estar al costat dels pares, al final arriba el fill i és com forma part de la teva història.
Clar, d'això ja fa 15 anys.
15 anys.
I ara Nabona Editorial ha fet una nova edició amb un pròleg que es titula Fa 15 anys i persones expliquen què va significar aquest llibre per elles. Hi ha també la teva mare catalana, l'Electa, que ho explica. Sí. Clar, com has viscut ara aquesta reedició del llibre?
Doncs amb molta felicitat, perquè a més va ser com una sorpresa al Pere, l'editor, em va venir un dia i em va dir, escolta, mira, he pensat de que aquest llibre no pot ser, no pot fallar, no? No estar en les llibreries. I hi ha tota una generació nova que han anat pujant que no coneixen, l'han de llegir, els ha d'anar bé. I vam dir, bueno, ens llancem. Vam fer aquest primer pròleg i després, a poc a poc, vam fer aquesta recollida de cartes d'aquests 15 anys, on hi ha pares, mares, nens adoptats, hi ha gent que no d'altres països del món que han anat a viatjar, no? Pues a Perú, a Xile, que també comencen ara amb aquest procés d'adopció, i ha sigut una experiència meravellosa.
Clar, va sortir el 2003, i dèiem això, que hi havia un boom d'adopcions. Aquell any era el boom dels blogs, però no hi havia encara xarxes socials. Clar, tu com hauria estat el boom d'aquest llibre en un moment amb la difusió digital, amb xarxes socials?
Home, hauria sigut meravellós perquè hauria pogut compartir, no?, la veu dels meus lectors a nivell de les xarxes, que ja saps que ara és com una mena de taranyina que s'escampa, no?, i que va genial, això.
Clar, no, i a més si fas recerca de coses del llibre, tampoc et surten tantes.
No, surten més a Google, sí que n'hi ha tot, però a les xarxes no n'hi ha gaire, perquè en aquella època no n'hi havia, encara no havíem començat. No?
I això ens ha fet pensar que amb el tema de les adopcions, no sé si ara n'hi ha tantes com abans en aquell moment, però sí que és veritat que les xarxes deuen haver ajudat a que, per exemple, famílies, no sé només que adopten, famílies d'acollida es coneixin entre elles, no?, i que creguin lligams, no?
I és veritat, les xarxes ajuden moltíssim, sobretot ara, per exemple, a adolescents que estan ja en aquest període, no?, de que s'estan buscant fent la recerca dels seus orígens, a través de les xarxes les troben, han fet grups, estan fent teràpia tots junts, no? Xerrar només parlant-se entre ells s'ajuden, no?, per poder afrontar un moment de la seva vida que és aquesta recerca de dir, què faig? Torno cap als orígens, vaig a fer aquest viatge cap al país per veure si trobo els meus pares biològics o què faig?
Com a curiositat, la societat ha canviat molt. Ara encara la gent, pares que adopten, s'esperen a l'adolescència perquè el nano digui, soc adoptat, això ja no passa, no?
No, per sort no, perquè això seria un petit trauma, encara no hauríem no hauríem avançat gaire, no? No, per sort, no. Ara els pares ja els hi diuen quan som més menuts i penso que és una cosa com un joc, no? D'una forma natural, se'ls ha d'explicar i amb això hem avançat bastant.
Amb això hem evolucionat a bé la societat,
bé,
no?
Bé,
no amb totes les coses, no, però amb això sí. Va, et convidem a entrar a la nostra màquina del perfil digital. Et farem, Aixa, mira, un diagnòstic, ens ajudarà a fer-ho la nostra assistent virtual, te la presentem. Es diu Dolors. Hola, Dolors.
Hola, Mariola. Hola, Aixa.
Hola, què tal?
Benvinguts a l'entorn virtual del Pop-Up. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Avui entrem a la màquina del perfil digital.
Aixa Miró.
Aixa Miró va néixer a l'Índia el 7 de novembre del 1967. Amb 7 anys arriba a Barcelona després que l'adoptessin el matrimoni format per Josep Miró i Electa Vega. Diplomada en Ciències de l'Educació per la Universitat Ramon Llull, també va estudiar la carrera musical i de piano al Conservatori Municipal de Barcelona. Ha treballat a l'Ajuntament de Barcelona en diferents àmbits, com l'educació, la cooperació i la comunicació. També ha col·laborat en diversos programes de ràdio i de televisió. Com a escriptora, té 6 llibres publicats, entre els quals destaquen Rastres de sàndal o T'espero en del sol i la luna. El seu primer llibre, La filla del Ganges, s'acaba de reeditar coincidint amb els 15 anys de la seva publicació.
Bé, sabem que t'agrada, Bollywood.
M'encanta, m'encanta. I aquesta pel·lícula va ser meravellosa, eh?
Sí, no?
Slumdog Millionaire. És una passada perquè, a més, em vaig sentir com part de la pel·lícula. No? I pensava, mira, del, no? dels slums, com et pot arribar, no? Aquest canvi a la teva vida i poder arribar a fer un canvi, no?
Tu has mirat la teva empremta digital a xarxes? És d'aquelles que fas ego surfing?
No, què és això?
Saps quines paraules predictives apareixen quan poses Aixa Miró a Google, al
doncs,
costat?
Ni idea, no ho he mirat.
Ah, nosaltres sí que ho hem mirat.
Ah, sí, a veure. Sí, a veure
posa marido.
Marido, ui, para, para.
Insta, vida i pel·lícula.
Molt bé.
Vull dir, no sé, és el que et determina segons Google. T'agraden aquestes paraules?
I marido, per què?
Ah, no sé, nosaltres sabem coses. No sé si has publicat moltes coses sobre el teu marit.
No,
el Pere, no?
No, la veritat és que no.
Junts vau escriure un llibre, per això.
Hem escrit un llibre, que és molt bonic, que es diu que T'espero entre el sol i la luna, i és una novel·la històrica que va passar a Estambul. Potser deu ser això, que surt el marido.
Home, escolta, estar parlant amb tu és com viatjar. Mira, m'agrada aquest divendres de viatge. Escolta, la pel·lícula Rastres de Sàndal, dirigida per Maria Ripoll i protagonitzada per Aina Clotet, està basada en la novel·la del mateix títol que l'Aixa va escriure juntament amb l'Anna Soler Pont. També t'ha marcat molt aquesta pel·lícula i, a més, molts ara diran «Ah, ja sé qui és Aixa Miró».
Home.
Quan parlem de la pel·lícula, hem fet una mica també de recerca a la xarxa i, atenció, en el moment que va sortir la pel·lícula hi havia flash mobs i tot.
Namasté, soy Shahida Sheri, la directora de l'Acadèmia Club Masala de Barcelona. Hoy vamos a aprender la coreografía para hacer el flash mob para la promoción de la película Rastros de Sándalo, o en inglés, Traces of Sandalwood.
Te'n recordes d'aquest moment? Te la saps encara, la coreografia, o què?
No, jo soc una mica desastre bailant, però és preciós aquest moment. El van fer allà sota a la Renfe, bueno, al metro, i va anar molt bé, la veritat és que molt bonic.
És una pel·lícula que es pot recuperar, no? Hi ha gent que l'ha vist més d'una vegada i tot.
Jo cada vegada que la veig, bueno, al principi plorava, ara cada vegada ja me n'estic més, perquè m'hi sento molt
vinculada. I clar, el tema Bollywood, ara, per exemple, nosaltres estem seguint aquí hi ha una batalla a YouTube, perquè el youtuber que té més seguidors a la xarxa, el PewDiePie, un suec, està lluitant amb T-Series, que és un canal de Bollywood que està a punt d'aconseguir tants seguidors com ell. Hi ha una batalla allà entre ells.
Sí, carai. No.
Clar, Bollywood genera moltíssimes coses a la xarxa.
Jo crec que és una mena de vida, no? És que és com una vida, eh? Perquè aprens ja els ballarins, la coreografia, els vestuaris, són meravellosos. Jo he descobert fa poquet un grup que es diu Dancing Ganesh, que us aconsello que els veieu una vegada, que a més el noi que balla és argentí i tothom es pensa que és indi, i és guapíssim, i és al·lucinant. Si podeu anar a algun concert i veure'ls com ballen...
A Catalunya hi ha molt de Bollywood o què?
Hi ha molt.
Sí.
Ha agafat molt i a més ha arrelat molt, sobretot perquè és una mena de ball, no? Que mous tota la cintura, tot mous tot el cos, i a més ajuda molt a tonificar i a posar-nos bé.
No, i a més és que és això, fenomen fan. Segurament que fins i tot hi ha catalans que són fans d'aquestes estrelles de Bollywood, no? Que arrosseguen un munt de gent, no?
Sí. I vaig tenir la gran sort de conèixer el Shah Rukh Khan, que és, bueno, al·lucinant. Jo
però aquesta és una superestrella.
Superestrella, que és guapíssima, a més a més.
I com és que ho havies coincidit?
Bueno, perquè a Madrid fan i fent, no sé encara continuen fent, un festival de música, de cinema, i fent uns premis a Madrid, i ell va aparèixer. Jo presentava l'acte i ell va aparèixer.
Oh, boníssim.
Imagineu, que xulo.
Anem a les teves xarxes.
Xarxes socials.
Podríem dir que Facebook és la teva xarxa preferida?
Ara últimament tendeixo més cap a l'Insta, a l'Instagram. Però sí, fins ara vaig ser una mica d'aquelles receloses, vaig estar molt de temps pensant què faig. M'hi poso, no poso.
Ja m'imagino per què, perquè tu ets molt positiva. O sigui, sí. És entrar al Facebook d'Aixa Miró, és veritat, sembla que tingui un llacet fins i tot.
Home, no tant, ja em bagasses una mica.
Persones abraçant animals.
Mira, avui he posat un post parlant del tema de com aquestes dones que han mort al llarg d'aquests anys, no?
Just avui.
Han patit avui agressions sexuals, com han influït en les nostres vides i han fet que molts drets que tenim les dones que hauríem de tenir per si, les hem anat perdent arrel de tot el que ha passat, no?
Clar, Facebook et permet dir tot això, no?
Sí.
I tenir aquest feedback de que la gent pugui... Després parlarem amb la Protestona, que és una tuitaire, és feminista, és d'esquerres, i ahir va ser el pitjor dia a Twitter de la seva vida. Després de tot el que va passar, de que hi ha hagut una altra mort de violència de gènere, després de moltíssimes coses, doncs l'han atacat i ens explicarà la seva experiència. Bé, de fet, parlant de dones, tu i jo vam coincidir en els Premis Arc, que aquesta edició...
Meravellós, premis,
vam entregar només dones, va sortir ahir el 33, potser...
A la nit, potser el van veure. Va ser molt bonic, perquè a més era un crit reivindicatiu, no?, que el paper de la dona, i sobretot en aquestes arts, no?, al teatre, al cinema, que ens hem de tornar a posicionar. Encara més, eh?
Sí, ens hem de fer visibles. Mira, dilluns parlarem dels Premis Dona TIC, que dic que no haurien d'existir, no caldria que ens haguéssim de fer tan visibles.
Hauria de ser molt normal.
És necessari, de moment és necessari. Bé, a Instagram és la, diguem, segona xarxa que fa servir més, ara sí que has entrat. Sí. Té compte d'Instagram Uixa Miró des del 26 d'agost del 2014 i el primer post, saps quin és, no?
No? Ni idea, no me'n recordo.
Una foto teva amb la teva filla Conal.
Ai, que bonic. Pues ja, justament, sí, devia arribar a fer... Bueno, va arribar el 2007 i vaig pensar, mira, començo amb ella.
Clar, perquè és una nena adoptada.
Sí.
Però explica la història, perquè
és molt bonica.
Hem intentat entendre-la, però és difícil, no?
Jo sóc tieta àvia de moltes criatures de l'Índia. Vaig trobar-me amb la meva germana i de cop, el 2004, em vaig convertir en tieta àvia de molts nens i nenes. I una d'elles, la Comala, estava molt malaltona i me la vaig emportar cap aquí, vaig portar a Barcelona per cuidar-la, i ara ja està visquent amb nosaltres i s'ha convertit, bueno, en la meva filla.
Va arribar amb 7 anys, no?
I ara en té 17.
17 anys.
17.
Com estan les xarxes, la teva filla?
Bé, bueno, també té allà les seves coses.
Insta, no?
Té Insta, té de tot, ja.
O potser és la que t'ha dit, t'has de ser Instagram.
No, bueno... Jo amb ella li he anat parant els peus, perquè ella s'hagués posat allà a explicar de tot. I vaig dir, no, com cada el seu moment, no?
Has hagut de fer pedagogia, xarxes.
Sí, jo crec que sí.
Clar, tu et dius Uixa, és el nom que et van posar al néixer, però el teu pare et va canviar per Aixa, no?
Sí.
Com va anar això?
Me'l va canviar perquè va pensar que amb el d'Uixa, que vol dir deessa del matí, no podia anar pel món. Llavors ens va agafar les dues germanes i ens va intercanviar els noms. De tal manera... que jo vaig començar-me a dir Aixa en aquell moment, i la meva germana, el poble, no van entendre que de cop i volta se li canviés el nom, no? I després, 30 anys més tard, ens vam trobar les dues amb el mateix nom. Imagina't, quina cosa, no?
Que fort, no?
Que
sí,
fort.
Sí, sí.
I va ser molt emocionant. Llavors, per això, com que el nom d'Uixa el trobo preciós, el poso a les xarxes,
clar,
el tinc al meu correu, el tinc... és un tret identificatiu meu molt, molt, molt
sí,
fort.
Sí, a les xarxes tu vas trobant Uixa Miró. Mira, aquesta que et sona, aquesta cançó?
Home, i tant.
És la Sílvia Pérez Cruz en aquesta cançó que surten a la pel·lícula, no?
Sí,
hi ha de Bollywood i després hi ha també la cançó catalana, que
sí,
són els teus dos mons,
els
no?
Els dos mons. A més, és preciós. A més, es parla d'això, no? De no perdre aquesta mirada, de l'amor, no? Que surten aquestes imatges superboniques de les dues dones, no?, mirant-se, una des de Barcelona i una altra des de la Índia. I és això, la meva vida, aquest cor partit que dic jo que sóc una indiana catalana.
Tu ets una viatgera, no? Perquè, clar, tens un hashtag que hem vist, Viajando con Aixa Miró.
Sí, M'encanta viatjar i m'encanta... Bueno, per això t'he dit que una de les coses que faria, no?, seria viatjar. Fa poquet de... I també surt en el llibre del Tocant entre el Sol i la Luna, un dels llocs que vaig viatjar que em va impactar va ser l'illa de Zanzíbar, que és on va néixer el Freddie Mercury.
Ah, mira, un lloc anar. Això és
preciós,
una bona opció.
I m'encanta viatjar. M'encanta viatjar a Estambul, també molt. Tinc unes ciutats que són les meves preferides, que de tant en tant hi haig de tornar. Per tornar a agafar energia.
Viatjar t'agrada, però, no sé, hi ha un tema molt estrany a Instagram, que tens un enllaç a un WordPress que diu "Allí donde quiero llegar".
Ah, bé, doncs...
Explica això, sí, bé, que, no doncs... que vas intentar-ho, però no va, no?
No, no, sí que sí, estic en ello, eh?
Va, explica això.
Quan vaig començar, vaig acabar l'estiu, em vaig adonar que, bueno, allò, que els quilos s'havien posat aquí, s'havien posicionat del meu cos, i vaig dir, res, haig de fer alguna cosa. I vaig començar a provar uns productes, el Pronocal, i estic fent això, ajudant a la gent doncs, a tirar endavant fent la dieta Pronocal, que va molt bé, que jo pensava primer que seria un calvari, i a poc me n'he donat compte que, mira, 10 quilets menys ja me'ls he tret, ara em falten uns quants més.
I llavors ho vas explicant això a través de les xarxes.
Sí, no?
Bé, doncs estarem pendent de la teva evolució. Ahir parlàvem precisament d'aquesta depuració, vull dir que cadascú tira a diferents llocs. Ahir amb la Mònica parlàvem això amb la Mon Wellness de canvi d'hàbits. Diu, no diem de dir dieta, canvi d'hàbits.
Canvi d'hàbits, sí. Són formes de canviar la teva vida, no? De fer coses que t'ajudin a estar millor amb tu mateix.
Va, fem un parell de minuts de publicitat. Encara ens falta un viatge virtual per la vida digital de Xamiró. Farem una pausa per saber com és la teva lletra, a veure si escrius molt a mà. Ens hauràs d'escriure el nom del programa POPAP. 2 minuts i tornem.
Tothom parla de les xarxes i el pop-up te les explica.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès.
Pop-up al programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. La nostra convidada d'avui també té una carrera en el món de la música. L'any 2009 va publicar Gotas de Colores 2009, un llibre disc amb cançons en diferents idiomes i amb il·lustracions de Philip Stanton. De fet, l'Aixa va cursar la carrera musical i de piano al Conservatori Municipal de Barcelona i després es va dedicar a l'ensenyament en diverses escoles de música des del 1989 al 2001. Això és Aixa Miró amb la coral infantil Tazela, Gent de tot el món, una cançó del 2009 que la posem a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. No has cantat més, Aixa?
Home, sí, vaig seguir cantant i vaig fent contacontes amb música. M'agrada molt.
Ah, les dues coses, no?
Sí. Clar. És molt divertit perquè, a més, és una forma d'educar els nostres fills a través de la música, però també fent-nos aquest viatge. A mi, veus que els viatges m'agraden?
Ja ho veig, ets molt viatgera.
Viatjant pel món a través de les músiques del món, que és preciós.
Entrem a casa.
Vida digital casolana.
Va, quin mòbil tens? Volem saber coses. Som uns cotilles aquí, digitals.
Mira, un iPhone 7.
Un iPhone 7?
Sí.
Tens... acostumes a fer servir tauleta, per exemple, o ja l'hem arraconat, la tauleta?
L'hem arraconat, ja. Va directament al portàtil i a l'iPhone.
I a casa quants ordinadors teniu?
Tenim 4.
4 ordinadors?
I som 3, eh? Imagina.
Que fort. Que són alguns de sobretaula?
Sí, algun de sobretaula i després els altres portàtils.
Com ho feu, per exemple? Jo què sé, la teva filla té ordinador a l'habitació o...?
La meva filla en té 2, un de fix d'aquests de taula i el seu portàtil de l'escola, que l'ha de fer servir.
Acostumes a pagar amb el mòbil o fas coses d'aquest tipus?
Ara sí.
Sí?
Oh, jo estic aprenent, que jo et dic que és una mena de per aprendre, no? Estem aprenent doncs, a pagar amb l'iPhone.
Com et comuniques amb la gent? Fas servir missatgeria instantània?
Al WhatsApp, a tota hora. Sí. Ves treu fum sempre i em quedo sense bateria i em quedo penjada moltes vegades i em fa molta ràbia.
Anem al passat.
Arqueologia digital.
Tu recordes com era el teu telèfon mòbil, el primer que vas tenir?
Sí, era el... Sabeu aquell petitet? Ara no sé, un Nokia.
Home, ara parlant així del passat, els que a nivell tecnològic diríem que la gran potència ara és la Índia,
sí,
no Àsia, no? I bueno, com a continent, però és
veritat
que...
Són bons amb això.
Sí, no sé si tu, clar, tu, lògicament has viatjat moltes vegades allà, hi ha algun moment que vagis a fer un viatge vas dir, ostres, ara veig aquí que està tothom ja digitalitzat o que hi ha molts mòbils, o... Com has vist aquesta evolució tecnològica a l'Índia?
A la Índia ara es veu moltíssim, bueno, la meva família que viu al camp, tots tenen el seu mòbil i sempre estem connectats via Facebook o via... ens fem, no?, videoconferències, i és meravellós perquè se t'apropa al món, no? És una sensació tan meravellosa.
Clar, aquesta relació ha canviat totalment, no?
Ha canviat totalment. Ens veiem cada dia, ens xerrem, ens expliquem coses per, no?, per internet, i penso que és dels més grans canvis que hi ha a nivell de comunicació, no?
Clar, és clar, gent com tu que té com mitja família a un altre lloc, és un... Bueno, la tecnologia ho és tot, no?
Tan proper, no? És aquella... et sents proper a tota la gent del món, no?
Que cada dia, a més a més, es poden seguir el teu dia a dia, no?
I tant.
No és allò, en parlem un cop cada tant.
No. I xerrem bastant sovint i ens veiem les cares, que això és molt bonic, no? Veure, no?, que l'altra persona està somrient o pues, un altre dia no fa tan bona cara i preguntes per què li passa, no? I és aquesta comunicació que a vegades només amb la veu... Abans estàvem acostumats a sentir la veu i amb la veu sabíem més o menys com una persona, però ara veure't encara ajuda més.
Bueno, i a més abans deies, no sé, que això m'està costant molts diners, ja penja, no sé què, i ara pots fer-ho digital i a sobre de gratis.
És gratis, a més, si està superbé.
Venem a la copa.
Hàbits digitals.
Veus, aquesta és la copa que has dit, has entrat i has dit, què fa aquesta copa tan grossa? Sí. De veritat, la copa. Hi ha tot de paperets a dintre. Això ho fem, no ho fem gaire digital, això ho fem així manual. És la copa de la consulta de dos quarts. Cada dia a dos quarts prenem una pregunta sobre hàbits digitals. Es tracta que en busquis un, que agafis un paperet, vale, el llegeixis i diguis sí o no la pregunta que et tocarà, així per atzar. A veure. Ai, que n'has agafat dos. Un.
Ara, un. T'agraden les patates braves? Moltíssim. Em vols fer algun suggeriment? Doncs sí, que se'n vagin a provar les patates braves del Tomàs, ja ho sabeu.
Molt bé, no? El clàssic de Barcelona, el Tomàs. Bé, Xamiro, estàs a punt, ja tenim el teu diagnòstic. Totes aquestes dades que ens has dit les hem posat en la nostra màquina de perfil digital i l'assistent, la Dolors, ens ha fet el teu diagnòstic.
Xamiro és una dona positiva que sempre s'ha sabut adaptar a les situacions que li ha tocat viure. Aquesta assertivitat també l'aplica a la seva vida digital. Sempre intenta donar missatges optimistes i positius, de vegades un pèl massa ensucrats, però en tot cas donen peu al bon rotllo. Segurament per això, Twitter és la xarxa que menys fa servir. Et proposem un repte per aquest 2019, Aixa. Sigues més activa a Twitter, a veure si així s'endolceix una mica més aquesta xarxa.
Faré, així, a veure si ho aconsegueixes, serà difícil, però...
Si no m'agrada gens, no, trobo...
No t'obliguem a res, que la Dolors ara, mira...
No, sé que és una cosa que em queda pendent, però vaig avançant, eh? Jo crec que estic molt feliç de veure, no, els progressos que vaig fent a poc a poc cada dia.
Doncs, Xamiro, encantada que hagis vingut aquí a visitar-nos amb aquesta reedició 15 anys després de La filla del Ganges, la història d'una adopció, i moltes gràcies per la visita.
Gràcies per tenir-me aquí.